Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El soldat israelià Gilad Shalit, capturat per 3 milícies palestines el juny del 2006, ja es troba en mans dels mediadors egipcis al costat palestí del pas fronterer de Rafah. Vehicles amb presos han començat a sortir ja de les presons de l'Israel per iniciar l'operació d'intercanvi d'aquest soldat Gilad Shalit per 1.027 palestins, dels quals 477 s'espera que siguin alliberats en les pròximes hores. També avui pendents de l'illa Canària del Hierro, perquè el comitè que analitza el risc volcànic a les Canàries, el PEVOLCA, ha acordat ajornar fins demà la decisió de si autoritza els veïns de la Restinga a tornar a casa seva. En canvi, en els corrents marins, està acostant cada vegada més al port de la Restinga la taca sulfurosa generada per l'erupció i que surt ja al mar. Prop de 600.000 persones han emigrat, atenció, de Catalunya en els últims 3 anys. La crisi ha provocat que de gener a setembre hagin marxat 151.000 persones, un 31% més que en tot el 2011. D'aquests, 9.800 són catalans i la resta estrangers. I torna la Lliga de Campions. Real Madrid i Villarreal juguen avui. Demà ho farà el Barça. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui els blancs reben el Bernabéu, l'Olímpic de Lió, en el que serà el retorn a les banquetes de Champions de José Mourinho en haver complert la sanció que li va ser imposada a les semifinals contra el Barça. També cal dir que a la mateixa hora, a 3:15, jugarà avui el Villarreal al camp del Manchester City amb la necessitat de sumar els 3 punts, ja que els de la Plana no han sumat ni un en el que portem de Champions. El Barça prepara ja el partit de demà, jugarà, recordarem, contra el Victoria Pilsen al Camp Nou i es va entrenar ja ahir amb el grup Cesc Fàbregas. El d'Arenys, però, no reapareixerà possiblement fins dissabte contra el Sevilla. I demà passat podria ser el dia que es fes oficial la renovació d'Erika Vidal amb el Barça. El jugador va comparèixer ahir en roda de premsa i va dir que volia renovar amb l'equip blaugrana. De moment, la renovació s'hauria encallat per un assumpte fiscal i en no haver-hi acord amb la durada del contracte. Acabem encara en futbol perquè ahir va acabar la jornada de Lliga amb victòria de l'Atlètic de Bilbao davant Osasuna per 3-1.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari ens arriba de la mà del periodista i consultor d'empreses, també exdiputat Manuel Milian Mestre. Endavant, bon dia.
Bon dia. Els indignats tenen raó, o més ben dit, moltes raons. Són tantes les raons per fer-ho que avui els tenim al carrer manifestant-se, perquè les causes justificades i raonades estan amb ells. No tot el que fan és raonable, òbviament. El que ha passat en Roma aquesta setmana passada ha sigut un desafor, un despropòsit. Perquè no es pot anar en la causa justa de l'indignat a destruir els béns públics, a cremar els automòbils, a injuriar els creients, destruint imatges de la Verge i del Crist pels carrers, arrastant-les miserablement. Això mata la causa. En canvi, els indignats tenen una causa i una justificació. Els bancs i els banquers que han destruït el benestar de la societat. Les finances han ofegat l'economia productiva, han convertit el ciutadà en un subjecte econòmic, és a dir, amb un productor i un consumidor. Precisament allò que Aristòtils no va conèixer ni va considerar l'homo economicus. No han respectat els banquers ni la pau de les famílies ni l'engany que se feien d'alguna manera víctimes aquestes famílies hipotecades amb hipoteques impossibles, no assolibles, no tornables, amb un crèdit exagerat i fàcil que els feia anar a tots a demanar per demà ser esclaus de la devolució dels diners. Però el mal és més profund. Han destruït a força de voler guanyar i guanyar l'ànima de l'economia. Produir, créixer, desenvolupar, millorar la condició social de l'home i de la família i l'estabilitat. La faran desig dels guanys han destruït els valors de la societat. En definitiva, el capitalisme s'ha suïcidat. al matar d'un cop la seva ànima amb l'exclusió de l'ètica. És impossible. El capitalisme sense ètica va néixer de la mà d'aquesta. Al igual que el 1989 moriré el comunisme soviètic, allò que en realitat se diu el socialisme real, tal vegada ara hi som al funeral del capitalisme, tal com l'hem conegut fins a aquest moment. Ja res tornarà a ser igual després d'aquesta crisi. Els nostres fills i nets coneixeran una altra manera de fer les coses, una altra manera de viure, una altra societat. Si es vol restablir l'ordre moral, sols hi ha un camí, i això és important. Recuperar el codi de valors, tornar les coses al seu lloc. I en aquest procés, vull subratllar-ho, poques coses podran ser ateses fora d'una filosofia que quasi bé tots nosaltres hem practicat. El cristianisme té molt a dir si volem tornar a trobar el camí i la pau social. Bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 €.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Parlarem avui, durant els propers minuts, de la Companyia de Santa Teresa, fundada l'any 1876 pel sacerdot Enric d'Ossó, Sant Enric d'Ossó, un home de Vinebre, al Baix Ebre, que va ser canonitzat per Joan Pau II en la seva penúltima visita a Espanya, a Madrid, l'any 1993. La Companyia de Santa Teresa acaba de celebrar capítol general, una reunió on ha dissenyat els seus projectes per als propers anys i on s'ha escollit un nou equip general. Equip general on serà present Maria Cristina Martínez, fins fa uns mesos presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya. El capítol ha renovat les responsables, com dèiem, i Asunción Codes Jiménez, que havia estat vicepresidenta de la Conferència Espanyola de Religiosos, ha estat elegida ara coordinadora general, que és el càrrec equivalent a superiora general. L'equip el completen tres religioses procedents de les comunitats de l'Uruguai, Costa Rica i Uganda. Parlem amb la mateixa Maria Cristina Martínez durant els propers minuts. La tenim ja amb nosaltres en directe, Maria Cristina Martínez, nova membre de l'equip general de la Companyia de Santa Teresa, de les Teresianes, dit així també popularment. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tots.
Les Teresianes no les hem de confondre amb altres denominacions, com la institució teresiana, que en aquest cas és un institut laical. Sou les Teresianes de Sant Enric d'Ossó.
Molt bé, esteu ben informats.
Sou les que esteu, d'alguna manera, al darrere d'aquesta editorial de STJ, en aquest cas.
STJ, exactament, oi? Sí.
Quin és el carisma? Ens el pots recordar? I la forma de vida i l'aportació principal històrica, també, de la Companyia de Santa Teresa.
Val. Doncs el nostre carisma és un carisma educatiu. O sigui, Sant Enric d'Ossó, com molt bé deies, de Vinebre, ens va fundar, de fet va fundar primer un grup de joves mestres. O sigui, ell volia mestres que eduquessin els nanos, no? doncs amb l'esperit religiós, que fossin bones cristianes i que formessin també bons cristians. I ell va començar això per un grup de mestres. Després, bueno, doncs perquè ja va començar a fer una mica també més d'organització dins d'aquest grup, volia persones consagrades, l'Església li va demanar unes constitucions i per tot això va arribar a formar la congregació de la Companyia de Santa Teresa. Ell, des de sempre, ell tenia vocació de mestre, era professor, de fet, també, entre altres activitats que en tenia, i el que volia és això, educar els nens i educar els joves. No? Ell creia molt, i jo crec que això també és molt actual, en el jove, no? Que el jove era bueno, doncs, qui havia de transformar la societat. No? I en aquest sentit, volia que la transformés a lo cristiano, vull dir que fos una societat que respongués doncs, al que Déu volia d'ella, no? I també un altre punt important del seu missatge educatiu era la dona, que també és un punt de molta actualitat. No? Ell creia que la família té, bueno, tothom a la família té un paper important, però que el paper de la dona a la família és central. No? Ell deia que educar un nen era educar un home, però educar una nena era educar la família, una família. I també dins d'aquest camp educatiu dels nens i els joves, la dona, la noia, té una mirada especial, diguéssim, no? Evidentment, ara l'educació és mixta, vull dir que sempre eduquem nens i nenes, però sí que és cert que molts dels projectes de la Companyia de Santa Teresa estan enfocats de cara a la dignitat de la dona, no? Ajudar la dona que ocupi el lloc que li pertoca en aquesta societat i, bueno, i també a recordar-li el seu dret de filla de Déu com tothom.
A més, l'educació de les nenes i les joves, l'educació de la dona en general, al segle XIX no estava tan present, tan garantit com ara. Calia fer un esforç, com també va fer la recentment beatificada Anna Maria Gené.
Sí, tenim diversos sants fundadors.
Són contemporanis, per cert, amb
Enric Dussó. Jo crec que va ser, doncs, bueno, van ser homes i dones molt oberts a l'esperit i que van copsar doncs, el que feia falta en aquell moment. No? La dona, doncs, normalment es quedava a casa, era la que bueno, no calia que estudiés tant, no? I sí que tots aquests fundadors del segle XIX, entre ells Enric Dussó, van entendre que no era aquest el paper de la dona només, bueno, estar a casa també no és que no sigui important, no? Però sí que per què no la dona podia tenir doncs, una formació, podia tirar endavant com un home, no? I en aquest sentit sí que van promoure doncs, això molt tot el tema educatiu de la dona.
Això explica també la importància que Sant Enric Dussó va donar a la dona al fet que fundés una congregació femenina i no dues, una de dones i una altra d'homes, que podia haver estat així perquè ell tenia relació amb mestres, suposo que homes i dones,
sí,
no?
Sí.
En un inici.
Sí, no, ell creia molt en la dona i bueno, gràcies a ell estem aquí.
Sí, sí. Vostès que són congregació femenina es deuen a la fundació d'un home, coses que passen també, no?
Ell, aviam, de fet, Enric Dussó també parlava, o sigui, el seu somni era fer l'Hermandat Teresiana Universal, que li deia, no? Que era conformar una gran família de la congregació femenina, volia també fer una congregació de capellans, no? Que passa que això no hi va arribar, perquè no li va donar temps, pobre. Amb els anys que va viure, va morir amb 56 anys i tot i amb això doncs, va fer molta cosa, no? I també va fundar doncs, diverses associacions de nens, de joves, d'obrers, que també va ser, jo crec, una crida forta al segle XIX. No? També molts fundadors van estar al món social i van fer doncs, molta feina en aquest sentit.
Avui ens acompanya Maria Cristina Martínez, que és religiosa de la Companyia de Santa Teresa, teresiana, una congregació que acaba de celebrar capítol general. Ens pot fer una mica de síntesi del que ha estat aquest capítol general, on vostè ha entrat a formar part de l'equip general, de la cúpula, com diem, en termes més prosaics.
Val, doncs en el capítol, bueno, el capítol d'entrada sempre és un moment de renovació, no? És un moment d'avaluació, no? Del temps recorregut. En el nostre cas el celebrem cada 6 anys, amb el qual són 6 anys avaluats, i també és el moment de projectar i de fer noves línies de futur, no? Un moment de renovar, de veure què és el que se'ns està demanant com a religioses en aquest món d'avui, no? I en aquest sentit, el capítol nostre crec que ha donat un pas que, bueno, que ens agrada i que totes vam gaudir, no?, de fer-lo, que és el sentit aquest de caminar amb altres, no? Que ja ho fem, o sigui, de compartir el nostre caminar, de compartir la nostra vida. El capítol ha estat centrat en un lema, que és busqueu el regne de Déu i el demés ja se us donarà. I amb aquest lema, com a rerefons, vam arribar a un altre, no sé, un altre lema, diguéssim, de futur, que és feliç qui forma part del banquet del regne, no? el per què vam arribar aquí, vam fer tota una reflexió de com Jesús, que és el compassiu per excel·lència, no? Jesús va venir doncs, a dignificar l'home, a alliberar, a donar cura, i ell això tot ho volia per recordar-nos i per fer-nos present el regne de Déu que ja el tenim, no?, entre nosaltres. I aquest regne acaba amb un banquet. O sigui, Jesús no ens crida a plorar, no?, en aquest món, sinó que, encara que diem, vale, que la felicitat eterna estarà quan ens morim, però en aquest món també vol que siguem feliços, no? I ell vol celebrar el banquet. I nosaltres també volem doncs, compartir, celebrar la vida amb les persones amb qui treballem, amb qui convivim i compartim, no? I en aquest sentit, el signe, el símbol de la taula compartida, no?, doncs ha estat molt important. Una taula que, bueno, que pensem que compartim amb molta família teresiana, però on encara hi ha lloc. O sigui, és una taula que no està tancada, no és una taula on hi ha de ser present molta gent que encara no ho està i que volem anar ampliant, diguéssim, en aquests anys.
Per tant, molts compromisos sempre importants i a seguir treballant mentrestant en el context que ens toca viure, amb les escoles que vostès tenen, amb la realitat doncs, de vegades d'indiferència religiosa o de dubtes o de no saber on estem o no saber quin és el nostre carisma, la nostra espiritualitat.
Sí, en aquest sentit, bueno, nosaltres tenim moltes escoles en el món i tenim també uns altres projectes i molts projectes educatius, quasi bé tots, i amb tendència educativa, i sí que intentem això, respondre doncs, a realitats molt variades, perquè estem en realitats molt variades, no? Estem a Àsia, estem a Àfrica, estem a Amèrica, vull dir que en molts indrets diferents, i sí que, malgrat això que deies, no?, de la indiferència o no sé, també hem detectat, i això també ha estat una gran cosa valorada en el capítol, hem detectat que hi ha molta vida, no? Que hi ha molta cosa bona pel món, que de vegades es silencia o no se li dona tanta importància, però sí que allà on treballem i amb la gent amb qui vivim, rebem molts signes del regne de Déu. O sigui, rebem molta bondat, molta misericòrdia de Déu, de les persones que treballem, i també volem estar en el món, no sé, d'aquesta manera, doncs, senzilla, que va viure Jesús, no? D'estar amb els ulls i amb el cor obert el que passa i amb aquesta senzillesa que, bueno, que tenim o que volem tenir, doncs una resposta des de l'Evangeli.
Em referia també al context que tenim aquí, potser en altres països, o d'Amèrica Llatina, o d'Àsia,
sí.
La situació és diferent. Sempre s'afronta com es pot, no?, a cada lloc.
Sí, no, aviam, el fet de la indiferència religiosa és un fet. També és veritat que, d'altra banda, hi ha també com una manca de recerca d'espiritualitat, que això també és curiós, perquè, vull dir, de fet, potser estem fugint una mica del que és més institucional o del que, bueno, de religions, les grans religions, no? Però sí que hi ha, i també es detecta, doncs jo crec que això, una recerca en el fons de Déu, perquè d'espiritualitat és el que en diem, no? Però en el fons és això, la set que té tothom d'algo més enllà que doni sentit a la pròpia existència.
Vostè, germana Maria Cristina Martínez, a la seva vida ordinària com a religiosa i com a educadora, ha d'afegir les tasques de govern de la congregació. Com funciona aquest equip general on vostè ha estat escollida com a membre de la cúpula amb Asunción Codes com a coordinadora general?
Molt bé. Aquest equip, com has dit molt bé, el formem 5 persones, en diem el govern general, una és la coordinadora i les altres 4 som les conselleres, que diem. El govern general, la missió que té, la funció que té, és un servei a la congregació, i el servei és el d'animar, orientar, no?, i promoure doncs, la vida de la congregació. Això, nosaltres tenim la residència a Roma, vivim allà, però, de fet, diuen que es passa poc temps per allà. Jo parlo que he vist les meves antecessores, perquè realment el govern general el que fa és estar una mica present amb totes les realitats de la companyia. No?
Estan diversificades, no conviuen juntes les membres de l'equip general, per entendre's.
No, convivim, bueno, hi ha temporades que sí, evidentment, sí. Perquè hi ha temes que s'han de tractar, que s'han de reflexionar en conjunt, però el que fem és visitar les províncies, les comunitats i les obres que tenim arreu del món. No? I continuar, doncs, això una mica, donar suport, animar els projectes que surten del capítol general, no? Nosaltres hem fet quatre grans blocs, 4 línies, 4 camins de futur, i això és el que el govern es compromet a acompanyar, animar, no? I a, bueno, i a orientar les comunitats i amb les obres.
I aquesta tasca li toca fer-la vostè des de Barcelona, en aquest cas, i les altres membres de l'equip en altres llocs.
No, jo també aniré a Roma. Vull dir que ara estic a Barcelona de pas.
També ha d'anar a Roma.
Sí, per tant,
ja queda aclarit. Roma és el centre.
Roma és la seu.
És la seu.
I des d'allà, doncs, bueno, ens dividim i caminem i viatgem, no?
Hem d'acabar ja, germana Maria Cristina Martínez, ens queda felicitar-la per aquesta elecció. Després de 4 anys com a presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, doncs una altra crida del Senyor, una mica a coordinar i a, sí, i a ajudar a servir, en aquest cas, la seva pròpia congregació.
Sí, no, ja m'agafo, em costa deixar aquesta realitat, la veritat, però bueno, també veig que és un servei a tota la congregació i que i també té doncs, aquesta part molt bonica, no?, de conèixer molta vida que hi ha doncs, arreu del món.
Doncs que vagi bé el... Vaja, l'experiència a Roma són 3 anys?
6 anys.
6 anys, o sigui, sí. 2 triennis, vaja.
Exactament, 2 triennis.
Molts ànims, felicitats. Quantes religioses són a tot el món de Santa Teresa?
Avui en dia som 1.450.
Déu-n'hi-do, és sí, una bona xifra i esperem que continuïn sí, arribant llavors vocacionals.
Molt bé, moltes gràcies, tant de bo.
Gràcies a vostè, Maria Cristina Martínez, per haver-nos acompanyat. Hem parlat de la companyia de Santa Teresa, fundada per Sant Enric d'Ossó, i el seu últim capítol general, on Maria Cristina Martínez ha estat elegida membre de l'equip general. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies.
De seguida parlem del que s'ha convertit en nova basílica a l'església parroquial de Sant Feliu de Girona.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més...
L'església de Sant Feliu.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012, any europeu de l'envelliment actiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 2770.
Torna al 100% finançament de la llar del Corte Inglés. Per això pots emportar-te un centre de planxament Philips Perfect Care GC9245, 100% segur i 100% fàcil d'usar per 299 euros.
I a més, fins al 3 de novembre, amb la promoció de centres de planxament, emporta't un 15% de regal.
Electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
L'església de Sant Feliu de Girona ja és basílica menor. La festa de proclamació es va fer ara fa uns dies i la seva importància va provocar que més d'un miler de persones, entre fidels i curiosos, omplissin el temple de gom a gom, un acte que va ser presidit pel cardenal Cañizares, Antonio Cañizares, prefecte de la Congregació per al Culte Diví, concelebrada pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. Ens parla d'aquest esdeveniment mossèn Joan Baborés, que és el rector de la parròquia ara ja basílica de Sant Feliu de Girona. Mossèn Baborés, bon dia.
Bon dia a tots, Déu vos guard.
Com valora aquest fet, la concessió del títol de basílica menor a una església de Girona ciutat, per tant, un temple més a Catalunya declarat basílica des de la Santa Seu?
Home, bé, primer de tot amb agraïment i amb alegria, no?, les dues coses. Agraïment, doncs, a la Santa Seu, perquè aquesta distinció, doncs, ens l'han concedida, i també, doncs, alegria, perquè aquest títol, doncs, dona més relleu, si és que li cap en aquesta església, que ja el té de per si, perquè per l'antiguitat, per la història, per l'art, per la significació que té, perquè és el lloc on hi ha el record i la memòria dels màrtirs primers de Sant Feliu i del patró de la ciutat de Girona i del bisbat Sant Narcís. Per tot això, ja dic agraïment i alegria.
El fet que una església sigui declarada basílica comporta també, a més de ser un reconeixement, un cert compromís. Les basíliques menors, reconegudes per la Santa Seu, tenen també la particularitat d'augmentar potser la seva activitat, anar molt més enllà del que són les celebracions litúrgiques, amb una major atenció al creient? Què és el que fa l'Església Basílica de Sant Feliu?
El fet de ser basílica, d'entrada, el que primer dona és una especial lligam amb la Santa Seu i amb la figura doncs, del Papa, el successor de Sant Pere, amb la Basílica Patriarcal de Sant Joan del Laterà, que és la catedral del Papa a Roma, i això, doncs, per tant, indica una major, si cap, jo sempre ho dic d'aquesta manera, que és un plus, és el mateix que fem, però amb una mica més, no? Una mica més vol dir, doncs, principalment això, adhesió a la Santa Seu, fidelitat al magisteri, mirada de fer més efectiu doncs, la predicació, la proclamació de la paraula de Déu, procurar que la gent que venen doncs, se sentin acollits i trobin doncs, un missatge cristià doncs, que sigui a l'abast, no? I tot el que sigui possible per fer això que dic, el mateix que sempre, però una mica més.
Bé, doncs aquest lligam, aquest plus, com ens diu mossèn Joan Baborés, és el que comporta la declaració de basílica en una església com és en aquest cas la de Sant Fèlix de Girona. Com va anar la celebració d'Acció de Gràcies ara fa uns dies?
Bé, el diumenge passat era, sí, la celebració va estar, doncs, en fi, primer de tot molt concorreguda, perquè, com he dit al començament, doncs l'església es va omplir de fidels, i també alguns curiosos, és clar, però sobretot fidels, no?
Sí.
I especialment gent doncs, que va venir expressament, a part de la gent habitual, perquè va ser feta a la mateixa hora de la missa normal parroquial del diumenge a les 12, pas que aquesta va ser doncs, en circumstàncies més solemnes, no? Primer de tot per la presidència del senyor cardenal prefecte de la Congregació del Culte Diví, el cardenal Antonio Cañizares. Aquí també agraïm doncs, el fet d'haver volgut venir personalment i d'haver accedit per tant a la invitació, ja que ell és el que va signar el decret com a prefecte de la Congregació del Culte, que és a qui pertoca aquesta facultat concedida pel Sant Pare. Després els altres bisbes, el nostre bisbe Francesc, els altres bisbes emèrits de Girona, el bisbe Carles i el bisbe Jaume, i també una bona colla de capellans, tot i que en aquest dia, sent diumenge, a l'hora de les 12, que és l'hora de la majoria de misses arreu del bisbat, doncs no eren tan nombrosos com podrien ser en altra ocasió. Després, això sí, la celebració, doncs, en primer lloc, la lectura de la butlla, del document, del decret que la proclama com a basílica, va ser molt aplaudit i amb un repic de campanes es va festejar, i la missa normal, l'homilia del senyor cardenal, que va ser densa i plena de contingut, i també doncs, amb mostres de lloança envers aquest temple i d'agraïment doncs, envers la ciutat, la diòcesi, els cristians de Girona, i d'encoratjament a continuar doncs, en aquesta missió de l'Església aquí en aquesta ciutat i en aquesta diòcesi, en aquesta terra catalana. Per cert, que ho va fer tot en català, el senyor cardenal, excepte l'homilia, que una part va ser en castellà, però tot l'altre va fer-ho en català.
Doncs molt bé, felicitem també aquest debat i aquesta consideració cap a la llengua catalana del cardenal Antonio Cañizares. Avui hem parlat amb el rector de la parròquia i nova basílica de Sant Feliu de Girona, Joan Baborés. Una última pregunta. Ens pot recapitular breument com ha anat tot el procés de petició i després declaració de basílica i una mica també pels motius pels quals s'ha concedit aquesta distinció a l'Església de Sant Feliu de Girona.
Sí, bé, o sigui, quan es vol demanar aquest títol, hi ha un qüestionari que ja el porta la mateixa conferència episcopal i ve de la Congregació del Culte, doncs vam haver de respondre aquest qüestionari, que bàsicament les qüestions doncs, són sobre les característiques, diguem, materials, artístiques i històriques del temple, i després la pastoral que s'hi porta a cap, pastoral en tots els àmbits, no només litúrgica, que també i sobretot, però també la pastoral doncs, de catequesi, de formació dels fidels, de la qüestió social, no? De càritas, de caritat, totes aquestes coses doncs, van ser desgranades en un document que es va presentar el dia 4 de febrer a la conferència episcopal. Allà, en la seva reunió ordinària, van donar el vistiplau perquè passés a Roma i la Congregació del Culte es va firmar el decret el 31 de maig. El que va ser, tant, és un procés bastant, dintre de tots, els primers que vam quedar sorpresos som nosaltres per aquesta celeritat.
Va anar ràpid. Recentment s'han concedit títols de basílica a Catalunya a altres esglésies, evidentment la de la Sagrada Família.
La Sagrada Família és la més notable, però sí. Ara últimament no en sé cap més.
La sí, Concepció... la Puríssima Concepció, exacte,
això,
fa un parell o tres d'anys. Sí, de Barcelona.
Això, ja fa més anys, i aquí a Girona, la de la Castelló d'Empúries, fa 5 anys.
Efectivament, sí, allà vam anar nosaltres ara fa unes setmanes a celebrar l'Eucaristia en l'aniversari
sí, sí.
de la de la declaració com a basílica. Gràcies, mossèn Joan Baborés, rector.
Gràcies
de la...
a vosaltres.
Rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona, que vagi molt bé i fins una altra.
Si Déu vol, adéu-siau.
Hola, molt bon dia. El soldat israelià Gilad Shalit, capturat per tres milícies palestines el juny del 2006, ja es troba en mans dels mediadors egipcis al costat palestí del pas fronterer de Rafah. Vehicles amb presos palestins han començat també a sortir de les presons d'Israel per començar l'operació d'intercanvi, que ha d'acabar amb l'alliberament de 1.027 presos palestins. 447 seran alliberats avui mateix. Patents de nou de la illa del Hierro. Els experts acorden ajornar fins demà la decisió de si autoritza els veïns de la Restinga a tornar a casa seva. El comitè d'experts vol comprovar que la forta olor de sofre que es nota a la zona no causa molèsties a la població i que la qualitat de l'aire és també l'adequada. Aquí a Catalunya, un operari ha mort per l'impacte d'un fanal embestit per una furgoneta en un accident de trànsit. El xoc s'ha produït poc abans de les 5 de la matinada al polígon Gran Land de Badalona. La furgoneta ha col·lidit amb un cotxe, ha anat a parar contra un fanal i el fanal ha matat el treballador. I en esports torna la Lliga de Campions. El Real Madrid s'enfronta avui a l'Olímpic de Lió i el Villarreal juga contra el Manchester City. El Barça, amb Cesc Fàbregas, que ja s'entrena amb el grup, juga demà contra el Victoria Pilsen. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Al Corte Inglés ara pots emportar-te una consola PSP 3000 Black. Abans a 129,95 euros.
Ara per 119,90.
Preus així són música pels àngels.
I a més, per la compra d'aquesta consola, t'emportes de regal el joc Cars.
Electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Els deixebles feien camí i, mentrestant, un digué a Jesús: «Et seguiré arreu on vagis». Jesús li respongué: «Les guineus tenen caus i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap». A un altre li digué: «Segueix-me». Ell respongué: «Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare». Jesús li contestà: «Deixa que els morts enterrin els seus morts. Tu vés i anuncia el regne de Déu». I encara un altre li digué: «Et seguiré, Senyor, però primer deixa'm anar a dir adéu als de casa meva». Jesús li va respondre: «Ningú que mira espera, ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és bo per al regne de Déu». A partir d'aquest fragment de l'Evangeli parlarem avui d'allò que podem fer davant els mals del món, davant els terribles sofriments, per exemple, a la banya d'Àfrica, al Pròxim Orient i a molts racons, a molts països del món. D'això parlem en l'espai de Pastoral Familiar i Matrimonial avui amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon dia a tots dos.
Bon dia, Ignasi.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu en el sector de Barcelona. I avui parlem d'allò que sempre diem, els mals del món, i davant d'aquests mals què podem fer. I com que aquest espai és sobre matrimoni i família, doncs tot el que es pot fer comença segurament a casa.
sin lugar a dudas, el padre Mengol aquí nos plantea una cuestión de fondo, porque es la pregunta que todos los días nos hacemos y que con frecuencia nos deja perplejos. Es decir, ¿qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué puedo hacer frente a esa realidad que se nos muestra a través del televisor, de la prensa o de lo que vemos en la calle? O sea, que no hay que ir muy lejos, a veces en el propio vecindario. Y la respuesta que nos nace, bueno, es que si yo soy tan limitado y tengo pocas posibilidades, pues no puedo hacer nada. Y frente a ese desideratum es que el padre Amengol nos propone una serie de argumentos para que sepamos tomar conciencia, ganar en esperanza, en el sentido de que es posible hacer algo.
Aquesta no podem fer res, aquesta pregunta la fa Lluís Armengol, jesuïta, en les seves reflexions sobre la vida quotidiana, i és un dels textos que avui comentem, com estem fent aquesta temporada. Susi.
Sí, el padre Armengol nos hace ver que analiza un poco la situación, ¿no? Y dice que claro, nosotros ante estas situaciones nos morimos de pena y de tristeza, ¿no? Pero con eso no hacemos nada, porque eso te puede inmovilizar. El decir, no puedo hacer nada, eso no es evangélico. La actitud evangélica es la posibilista. O sea, no puedo hacer 100, pues puedo hacer 1, pero algo tengo que hacer. Entonces, realmente, ahí está nuestra capacidad de inventiva y nuestra generosidad. Porque hay una cosa real, si queremos cambiar el mundo, lo primero que tenemos que cambiar es a nosotros mismos. Entonces, hay que ver, tener en cuenta, lo decía fíjate, ahora he recibido una cosa a raíz de lo del Cuerno del África, que dicen los salesianos, de misiones salesianas, ¿no? Dice que te piden un granito, porque muchos granitos hacen un granero, ¿no? Y es cierto, a lo mejor con tu granito, con tu pequeño aporte, tú puedes ayudar a que algo cambie. Que algo cambie en estas situaciones, porque nosotros no estamos en condiciones de organizar una ONG por nuestra parte, ¿no? Pero sí que podemos y debemos aportar a estas instituciones. Y entonces él te plantea dos cosas, ¿no? Primero, que tienes que tener esa actitud posibilista, y entonces integrar dentro de tu mentalidad y de tu presupuesto familiar, que en la medida de tus posibilidades, que tiene que haber un tanto para solidaridad. Y eso, aparte, enseñarlo a tus chicos y a tu entorno, ¿no? Que eso quede como integrado, de que no puedes tener en tu presupuesto solo para ti.
Una solidaritat que no implica necessàriament, en el cas de la Banya d'Àfrica, per exemple, anar-hi allà a cooperar.
No,
alguns hi han anat, però es poden fer altres coses des d'aquí.
Por supuesto. Y otra de las cosas que él dice, que aparte tu dinero lo tenés que hacer con racionalidad, no dárselo a cualquiera, sino dárselo a organizaciones serias que tú sabes que no queda todo por el camino, ¿no? Visita, Manos Unidas, Cáritas, bueno, cosas
Intermón,
serias.
Intermón, Sense Fronteras.
Sí. Ya te digo, las misiones salesianas. Que uno tenga la garantía de que realmente tu dinero no te queda en el voluntarismo, que no puede ser una cosa de sentimentalismo, que te veo por la calle y te doy esto y ya está, no. Sino que tiene que estar integrado en un proyecto que pueda cambiar la cosa.
A mí hay una cosa que me impactó muchísimo. Los pescadores gallegos, cuando el accidente del Prestige, que se volcaron toneladas de petróleo en el mar, y los pescadores salieron en sus barquitos con los capazos a recoger el chapapote. Esa fue una actitud, claro, cualquier racionalista diría, oye, ¿qué se creen esto, que van a limpiar el mar con una barquita de esas pequeñas de pescador?
Pero comenzamos esta actitud.
Sin embargo, esta actitud contagió a muchísimos jóvenes y gente de buena voluntad del resto de España que acudieron inmediatamente a ayudarles a sacar el chapapote.
O sea, es va produir una onada de voluntariat, recordem-ho.
Una actitud de esta naturaleza, simbólica, si quieres, porque claro, y utópica, porque ¿qué podían hacer ellos contra las toneladas y toneladas de petróleo que se habían vertido? Sin embargo, eso fue un ejemplo bonito de cómo simbólicamente esto puede contagiar.
Uh-huh. Sí, seguido seguido de lo que leíste el Evangelio de hoy, dice que los mandó de dos en dos. Yo estoy convencida que eran matrimonios, porque la gente ahí no iba por libre. Uh-huh. Lo que pasa es que a las mujeres no se las nombraba, ¿no? Entonces, ¿y qué les mandó? ¿A qué? A construir reino. Y realmente, a construir reino. Y esto es una forma de construir reino. Ese reino que Dios nos promete, que el Señor nos tiene prometido, pero que empieza ahora, ¿no? Ya ves, si lees los evangelios primeros, cita montones de mujeres y de matrimonios que colaboraban. Lo que pasa es que, claro, en esa época la mujer, como no contaba, no te la nombraban. Pero no es que no estuviera, siempre estuvo la pareja y la mujer. Uh-huh. Entonces, esa tarea de que nos mandan de dos en dos es una misión, ¿no? Y es una responsabilidad.
Uh-huh. Y, en los equipos hay muchos matrimonios que están implicados, comprometidos con tareas de, digamos, de ayuda a los más necesitados, y tareas importantes de mucho esfuerzo. Lo que significa que el estar motivado para la ayuda es una forma de... te da vida, y por lo tanto te renueva la esperanza.
Els problemes del món, de vegades els veiem llunyans, pensem que no podem fer res, però és que, a més, també en tenim de propers, de problemes.
Sí,
hi ha gent que ens escolta que pot tenir problemes en el si de la pròpia família,
sí.
I això
fíjate,
també ens fa pensar.
Volviendo a los equipos, sabemos que es un movimiento de espiritualidad, pero de gente activa. Tenemos en nuestro sector gente que está manejando lo de Arres, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, una forma de poder colaborar con todos los que tenemos en la calle, que los tenemos aquí en Barcelona, no
sí,
en el cuerno de África, ¿eh?
La nit del 7 al 8 de novembre hi haurà aquest recompte de gent del carrer que fan moltes persones,
la Fundació
Arrels, entre d'altres.
Sí.
Ho hem de deixar aquí, però no podem fer res. La resposta és, això no és així. Sí que podem fer coses, perquè si no tindríem una actitud antievangèlica, com ens diu el pare Lluís Armengol, que l'estem homenatjant aquest any, quan arribem al 5è aniversari aviat de la seva mort. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. No sé si volen afegir alguna cosa que s'hagin quedat amb ganes de comentar. Està tot dit, almenys el més important.
Nos hemos quedado con las ganas de comentar una experiencia personal.
La deixarem per un altre dia.
Adelante,
m'agrada que els matrimonis que venen ho facin. Clar que sí. Gràcies, Juan Carlos i Susi. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
De seguida connectem amb Jerusalem amb el comentari de Joan Maria Bernet.
Ràdio Estel. Paraules d'amor, el programa de Ràdio Estel sobre educació i família. Aquesta setmana parlarem de l'autoritat a les aules. Cada dimarts a les 9 de la nit, Paraules d'amor, amb Àngels Montuenga, amb la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Acció!
Hola, Joan, sóc la mare. Avui és l'aniversari del teu pare i l'hauries de felicitar. Vols que te'l passi?
Mare, ara no puc, que estic rodant.
Si tens un telèfon amb càmera, participa a Roda TMB. Només has de rodar amb el teu mòbil un microcurt de 3 minuts on aparegui TMB. Informa't a subtravelingfestival.tmb.cat. A Barcelona, TMB és el que ens mou.
Tallem!
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Comentari des de Jerusalem, com cada dimarts a aquesta hora, amb el salesià Joan Maria Bernet. Bon dia, pare Bernet.
Hola, bon dia, Ignasi.
Endavant.
Bon dia. Bé, enmig de la festa de Sukkot, festa de les tendes o dels tabernacles, Israel viurà aquest any i avui una particular experiència d'alegria i d'alleujament. L'alliberament del jove soldat Gilead Shalit de les mans de Hamas. Aquest soldat va ser pres per Hamas ara fa 5 anys, quan tenia 19 anys. Igualment, per la Palestina, hi ha molta expectació i alegria per l'alliberament dels seus presoners, més d'un miler. Israel ha pactat amb Hamas per tal d'alliberar el soldat amb el rescat de 1.027 presoners palestins. El 80% de la població d'Israel n'està d'acord i espera amb ànsia aquest alliberament. Però hi ha també un 20% que no n'està d'acord, que critica durament la decisió de Netanyahu i que ha presentat recursos fins i tot a la Cort Suprema de Justícia. La immensa part de la gent, però, com dèiem, desitja aquest alliberament i accepta el rescat. Quin és, doncs, el problema dels que s'hi oposen? Hi ha un doble problema, polític i humà. Políticament parlant, aquest intercanvi de presoners és considerat per molts com una rendició d'Israel a Hamas. Hamas n'és el verdader guanyador. Aquest fet obre el camí a un perillós futur. Hamas veurà que segrestar un soldat és molt positiu, en pot rebre molts avantatges. Hi ha un risc que aquest fet es repeteixi. Molts d'aquests presoners alliberats estan implicats en crims i atemptats contra ciutadans israelians. Els parents i amics d'aquestes víctimes són els que protesten d'aquest fet que escapa tota justícia. I finalment, hi ha el perill que tants presoners alliberats enforteixi el terrorisme a la zona de Gaza i Cisjordània. Veurem com anirà la jornada. L'expectació i la joia de la major part esperem que no sigui massa retallada per les sospites i les crítiques dels altres. El cas és molt excitant. Esperem el millor per al present i per al futur, per a Israel i per la Palestina.
Compartim aquesta esperança. Moltíssimes gràcies, pare Joan Maria Bernet, per haver-nos acompanyat el proper dimarts. Més comentari des de Jerusalem. Bon dia.
Gràcies a tu, Ignasi. Bon dia. Adéu.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat, cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93-409-2770.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 euros.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Diàleg sobre bioètica, amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Comencem aquests minuts de conversa avui i ho farem parlant de la píndola postcoital o píndola de l'endemà. És un anomenat o mal anomenat anticonceptiu d'emergència que no deixa de créixer en el que és la seva distribució i també el seu ús. Ho veurem també comentant una enquesta de Sigma 2 sobre l'ús de la píndola postcoital. Ens acompanyen per parlar de temes de bioètica, com cada dimarts, el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Bon dia.
Molt bon dia.
I la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bon dia.
Bon dia.
La píndola postcoital, una emergència que no para de créixer. La Societat Espanyola de Contracepció, com a organisme reconegut mèdicament, després ho podem comentar si volen, ha encarregat un sondeig a Sigma 2 sobre l'ús d'aquesta píndola. I d'aquest sondeig podem comentar algunes coses.
Bueno,
no, jo primer per situar els gent que ens escolta, clar, és a dir, aquí hi ha tota una gran guerra amb el tema de l'ús de les paraules. Quan estem parlant d'anticoncepció d'emergències, les paraules que la gent que estan a favor de tot això doncs, els agrada fer servir. I, en certa manera, doncs, la píldora postcoital o píldora del dia següent, que és ens referim al mateix, és important que nosaltres sapiguem una mica també com actua. I en aquest sentit, sí que es diu que s'ha de prendre després d'unes relacions sexuals en les quals no hagi hagut un mitjà anticonceptiu idoni, o
de barrera, diguéssim.
No, de barrera o no.
Que es creu que no ha funcionat l'anticonceptiu.
Sí, normalment, si una dona està prenent un anticonceptiu oral, és a dir, la píldora, doncs normalment doncs, confia en ella i no prendrà mai la píldora el dia després. Sí que un es pot donar compte de que ha fallat quan és un preservatiu que potser s'ha trencat o ha funcionat en certa manera doncs, malament, i llavors doncs, recorre, diguem-ne, això. També aquí, moltes vegades, és el que es diu quan una va demanar aquesta píldora. El 73% de les persones que recorren això diuen que el preservatiu se'ls ha trencat o se'ls ha funcionat malament, la qual és una gran esmena, és a dir, un gran interrogant a dir, escolta, tanta propaganda i sobretot a la gent jove que li fem del preservatiu com un mitjà d'anticoncepció segur i que tingui molt clar que no ho és tant. Això és molt important, perquè és el motiu...
Volen dir vostès que és tan segur? No,
no, a veure, hi ha dades en aquest sentit bastant clares i quantes vegades està en aquest sentit donant una confiança molt excessiva en algú que no té realment l'eficàcia que es vol fer creure a la gent jove i se la vol més aviat animar a que si fa servir preservatiu doncs ja no s'ha de preocupar de res quan això és fals. Dit això, després està el tema de com actua la píldora en si mateixa.
Això com actua? Perquè actua després d'una relació sexual en què si hi ha hagut fecundació, per tant, ja hi ha una vida humana.
Llavors, quan les dones moltes vegades no saben en quin moment del cicle es troben, això és una realitat perquè hi ha molt poca educació sexual veritable i en aquest sentit doncs, moltes persones no saben si estan a punt d'ovular o han ovulat. En aquest sentit seria una formació important que s'hauria de donar ben donada als instituts. I, en segon lloc, caldria, doncs, en funció del moment del cicle, pot, si hi ha hagut unes relacions sexuals en què no hi ha hagut doncs, un mitjà anticonceptiu o ha fallat, doncs aquells espermatozois en pocs minuts poden arribar al final de les trompes de Fal·lopi i allà pot haver-hi una fecundació. Això és una cosa que és important saber. I a partir d'aquí, quan diuen que la píldora es pot prendre doncs, fins a 72 hores després d'una relació sexual sense protecció, sempre també tenim que ho facis abans, no es para tant, però des d'aquest marge de bastantes hores, de 3 dies, doncs clar, et dius, home, ja pot haver-hi hagut ja l'encontre de l'òvul espermatozoide i l'embrió ja pot tenir un parell de dies de vida. En aquest sentit, la manera d'actuar no només és a vegades interferint el cicle ovulatori de la dona, que això també ho fa, sinó també té aquest efecte d'impedir que després aquest petit embrió que pot haver-se fecundat, o que pot haver-se iniciat, millor dit, doncs acabi doncs, desenvolupant-se amb normalitat i es pugui implantar en l'úter de la dona.
Per tant, hem explicat que...
Llavors, pot tenir... Exacte. Llavors, la persona que pren això, no podem dir ha hagut un avortament precoç. No ho podem dir. Seria molt difícil poder-ho afirmar. Però la intencionalitat, quina és? Quan una dona, amb una informació com la que pot tenir a partir d'escoltar ara aquest programa, doncs pot tenir, és a dir, una persona sap que allò potser sí que actuï més per una via anticonceptiva, per l'altra cosa potser segons el moment del cicle menstrual no li faria cap falta prendre-la perquè segur que no hi ha cap òvul que pugui ser fecundat per els espermatozoides de la seva parella i potser sí que pot haver-hi una fecundació. No?
Per tant, la intencionalitat és que si m'he quedat embarassada doncs no vull tirar endavant aquest embaràs.
Efectivament.
Però cuidado...
Esto se llama de emergencia.
Però cuidado con usar la palabra embarazada. Perquè aquí entraríem en tots aquests a matitzar, perquè quan comença l'embaràs?
Llavors... no seria ben bé un embaràs, sinó una vida humana.
No, exacte. Llavors, a veure, popularment, i fins fa no molt, i els diccionaris també de medicina, fins fa no gaires anys, l'embaràs començava la fecundació. Aquí hi ha hagut, des de fa bastants anys, tot un... diguem-ne, pressió per part de determinats sectors sobretot favorables al tema d'anticoncepció i a disminuir...
Bioètics també.
Sí.
Que comença la primera falta després, diguéssim. No. O entremig.
Home, seria quasi la primera falta, perquè a vegades es parla de que quan ha acabat l'anidació en l'úter. I llavors s'inventen aquesta xifra dels 14 dies, que és una cosa superarbitrària. I que en aquest sentit és molt poc científica.
Per tant, prendre la píndola postcoital o de l'endemà amb un marge de 72 hores que la sanitat pública ens ofereix per tenir-la tranquil·lament, gratuïtament, pot provocar un avortament. No sabem en quins casos el provoca i en quins casos no.
És que nunca se sabrá si ha habido embarazo o no.
Clar.
Lo que sí que es evidente es que si ha habido una fecundación el embarazo no tirará adelante.
I bé, a ver, también tiene sus fallos, también. En aquest sentit, no és que tingui una eficàcia del 100%. Això també és important saber-ho i tenir molt en compte que sapient com actua en consciència una persona respectuosa amb la vida, una persona no només catòlica, però una persona catòlica no pot estar afavorint aquest tema.
Bé, l'estudi en qualsevol cas diu que el 14% de les dones en edat fèrtil diuen que han utilitzat alguna vegada en la seva vida la píndola de l'endemà. Això és una xifra important, podem dir. Si mirem totes les dones en edat fèrtil, són
perquè la píldora el dia
centenars de milers a Espanya.
S'ha ofertado y ha habido toda una polémica también política y médica en torno a ella. En el 2008 se dispensaba con receta. Un médico tenía que, bueno, pues que firmar una receta, si no, no se podían obtener estas
però, clar, però ho havia de fer ràpid, no? Ho
sí,
havia de fer,
Però bueno, el gobierno socialista de la noche a la mañana cambiando todo lo que era los prospectos, indicaciones, etcétera, hace toda una modificación y pasó a ser una venta libre, Y aquí está un poco, bueno, pues la causa y podemos ver lo que ha pasado en estos pocos años que llevamos con esta píldora en el mercado, ¿no? Pues en el 2008 se vendieron 307.000 unidades de esta...
Parlem d'Espanya sempre, sí. De l'àmbit estatal.
Y bueno, y dos años más tarde estamos en 746.000, o sea, que hacia...
S'ha duplicat,
más
de llarg.
Que de sí, sí. Largo, de largo.
En
o
dos
sea,
anys.
La gente va y está recurriendo a esta pastilla que puede tener efectos secundarios, pero que indudablemente... Tiene efectos morales clarísimos, ¿no? La banalización de la sexualidad.
I aquí també, fixem-nos l'increment i els centenars de milers de píldores, que després es pretén justificar perquè hi hagi menys avortaments quirúrgics, amb una relació absolutament que no és científica. Només és una hipòtesi, però si recordeu quan es van donar les xifres d'avortament a Espanya, que l'últim any que tenim dades, doncs sembla que van baixar doncs uns 2.000, i vam estar, doncs... Però, clar, tenim més de 120.000 avortaments, no? Llavors, estem aplicant després com si això estigués resolent un altre problema, quan en realitat això no és així, i justament, doncs, s'haurien de buscar altres explicacions que realment fossin com més contundents.
L'enquesta, que està feta sobre una mostra de 6.200 dones que tenen entre 14 i 50 anys, per tant només responen dones, revela algunes dades significatives. Més de la meitat, el 53,4% de les dones espanyoles enquestades diuen que el fàrmac és abortiu, ho reconeixen, i 6 de cada 10 pensen que pot ser perjudicial per la salut. També dades molt significatives d'una enquesta que podríem seguir comentant.
Sí, en aquest sentit hi ha certa sensibilitat, certa. És a dir, en aquest sentit, doncs, clar, la persona que l'ha pres o l'amiga que l'ha pres, doncs, sap que les reaccions, doncs, digestives, doncs, són importants i que després un, doncs, passa el que passa.
Bé, no hi ha temps per més, però sí que podem dir que això de fer enquestes sobre determinats temes, de vegades, no sé si podem dir que els qui volen promoure l'ús d'aquests fàrmacs veuen que per les enquestes algunes coses no quadren. Podem dir-ho així?
Bueno, el mensaje de esta encuesta y lo que queremos transmitir con ella es el valor de la sexualidad que se está viniendo al suelo, todo lo que es la relación entre jóvenes.
Potser la implantació d'aquesta mentalitat anticonceptiva, no? Com una filosofia
I
de vida,
doncs,
tancada a la vida o
sí, sí,
parcialment tancada.
No, a veure, i en el fons també a l'utilitzar l'altra persona sense respectar-la en la seva integritat, que aquest és el tema més clau. Ni jo em respecto a mi mateix ni respecto a l'altra persona, sinó que de subjectes estem convertint a les persones en objectes.
Ho deixem aquí, tornarem a parlar segur d'aquest tema. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Fins dimarts vinent. Bon dia.
Oh, bon dia.
Dos apunts per acabar. D'una banda, us recordem el tema de la setmana. No entenc res, no entenc l'estrany poder dels bolets. Per exemple, quan arriba la temporada de bolets, gairebé tothom es torna boig per anar a buscar aquests vegetals. No entenc l'estrany poder dels bolets. Podeu participar a través del Facebook o també pel correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat. També recordem, com a segon apunt, que les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell comencen aquests dies un capítol general que durarà fins a finals d'octubre. Esperem que puguin prendre decisions positives. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Tornem demà a les 8. Us deixem amb les notícies de les 10. Que tingueu bon dia.